El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Temps de Xip Groc, temps de Pere Bosch. Com estàs, Pere? Bona tarda.
Molt bé, Xavi, tu?
I temps d'escoltar alguna història especial amb gent que fa esport extrems relacionats amb la muntanya o no. A veure, avui què?
Avui,
què em portes?
Mira, farem una mica la volta al món, Xavi.
Vale.
Perquè us explicarem què hi ha al darrere d'una proesa que és a punt de completar-se, que de fet s'està fent ara mateix, mentre estem parlant, està en marxa, als Estats Units. Però aquest camí ens farà viatjar també per Xile, per Mèxic, per Cuba i per algun país més que de seguida descobrirem. Parlarem de dificultats per sortir endavant, parlarem de violència i de com tot això ho ha superat una dona que és a punt de córrer més que cap altra. Situa una mica en escena això.
Sembla un espagueti western.
Efectivament, vas bé.
Sí?
Perquè aquest cap de setmana, de fet, ara mateix, s'està disputant la Moab 240, una cursa llarga, llarguíssima. Són no 240, com diu el nom, sinó exactament 238 milles.
Milles?
Sí, per tant estem parlant de gairebé 400 quilòmetres de distància.
Mare
tot
meva.
Això ho han de superar els que s'atreveixin a superar aquest repte en un escenari espectacular. Són els parcs naturals de Canyonlands i dels Arches entre Utah i Colorado. Per tant, mig oest dels Estats Units, alçada, un territori bonic. Realment les fotos són maques, però córrer per allà ha de ser complicat. Els atletes passen a prop d'una de les reserves índies més importants del món, per tant un paratge inhòspit que, a més, és la culminació d'un repte encara més gran, perquè tu diries fer aquesta cursa...
Home, ja és el top,
però imagina't, no? Fer no només una cursa de 200 milles, sinó fer-ne 3 i el mateix any. Això ja és una autèntica bogeria. De fet, són 3 curses de 200 milles en 2 mesos de diferència. El que en diuen la triple corona dels 200, una categoria on només hi entra l'elit de l'ultraresistència. Fins ara només 10 homes i 2 dones en tota la història han aconseguit completar el mateix any aquestes 3 curses. Són la Bigfoot 200, la Tahoe 200 i la Moab 240 el mateix any. I aquest cap de setmana estem pendents de si s'hi suma una altra persona, una altra dona en aquest cas, que es diu Naila Hernández. No sembla que sigui l'escena inicial. A veure, tira'm un.
Sí, sí.
No t'agraden els musicals?
Sí, té un ressò, sí.
Això podria ser l'escena inicial dels 10 manaments o la menor, alguna cosa així. Doncs no, això, posem-nos drets, respecte, perquè és l'himne d'un país. És l'himne de l'Azerbaidjan.
I què fa aquí l'himne d'Azerbaidjan?
Exacte, què fem per això, no? La història de la Naila Hernández no té res de comú, ja us heu pogut imaginar pel que està passant ara mateix, però és que els seus pares, que eren cubans, van tenir la petita Naila en aquest país, a l'Azerbaidjan, el 1974. I per què? Doncs perquè els pares estudiaven enginyeria petroquímica i el règim castrista els va enviar al que llavors era, no l'Azerbaidjan, sinó el 1974, era la Unió Soviètica, un país aliat de Cuba. La Naila va néixer allà, però abans de fer l'any ja va tornar amb tota la família a l'Havana. A la Cuba de Fidel Castro, on es donava importància a l'esport, no? La petita Naila de seguida va destacar, però en una categoria que no és la que ha donat els millors esportistes cubans, que era la natació sincronitzada.
Ah, sí, a Cuba hi ha bona...
No sé si és de molt o poc nivell, a mi
però n'hi ha.
Però n'hi ha, i la Naila era bona. Als 8 anys, de fet, la van ingressar en un internat on combinava estudis i entrenaments. Va estar-hi dels 8 als 11 anys. Llavors ho va deixar, però la van ingressar en un altre internat, en aquest cas per dedicar-se a l'aeròbic. Estava amb la febre dels anys 80-90, després de fama, etc etc. I va estar 4 anys seguits sent campiona de Cuba.
Per tant, d'aeròbic.
Deixen que se li donava bé. Tenia 17 anys, tot apuntava que s'hi dedicaria professionalment, i el seu repte era un campionat dels països de l'òrbita comunista que es disputava ni més ni menys que a Pyongyang, Corea del Nord, a finals de 1991. Però va passar això. Aquest és Mikhail Gorbachev.
Home.
El viatge es va cancel·lar després d'aquestes paraules d'aquest discurs de Gorbachev en què explicava que la Unió Soviètica desapareixia, es disgregava el país i els efectes es van notar en tots els blocs en tots els països del bloc comunista. La Naila, doncs, va deixar els aeròbics i es va haver de buscar la vida d'una altra manera. I què va fer? Va decidir marxar del país. Ella sempre havia volgut estudiar a l'estranger com els seus pares i tenia en principi dues opcions, que eren la República Democràtica Alemanya i la URSS. Però clar, tot això ja no existia. Llavors va trobar una altra opció, ens ho explicava ella mateixa.
Conseguí un permiso de estudio y logré salir a través de México. Me quedé llegando a México, me quedé en México. Nunca evalué la posibilidad de irme a Miami ni nada de eso, sino mi objetivo era estudiar.
A Mèxic. Volia estudiar i es va instal·lar a Mèxic. Uh-huh. Allà va estudiar administració d'empreses, anys durs, economia precària, d'allò just per seguir estudiant i tirar. Per exemple, no va poder estar molts anys sense poder veure la seva família a Cuba, tot i que estava relativament a prop. Quan va començar a treballar, es va casar, va tenir dues filles. El 2007 va retrobar l'esport i ho va fer ja a través de les curses de muntanya, que per això avui parlem d'ella. Uh-huh. Va recórrer tot Mèxic, curses per tot el país, per exemple, amb la tribu dels Tarahumaras, que n'hem parlat algun cop, aquells que corren descalços. Uh-huh. I al cap de poc ja va disputar un ultra, una cursa de més de 42 quilòmetres. En el primer ultra que va fer ja va pujar al podi. Per tant, cosa se li donava bé, sí. I ja es va plantejar fer realitat el seu gran somni, que era córrer la Marató de Sables del 2009. Uh-huh. Va córrer, va debutar en aquesta cursa i ho va fer amb un 8è lloc en categoria femenina. Molt bon resultat. A partir d'aquí es va convèncer que era molt bona i des de llavors s'hi ha dedicat en cos i ànima. Es posa un límit que és, un lema volia dir, que és trencar els límits, precisament, però no ho ha tingut fàcil. El 2012 estava a Mèxic, però va haver de marxar del país amb tota la família a l'esquena perquè havien rebut ella i el seu marit amenaces molt serioses, de mort. No ha volgut donar els detalls, però caram, prou greu com per traslladar-se de Mèxic a la Patagònia xilena. Un cop allà ha seguit corrent i ha aconseguit grans resultats. Per exemple, ha completat la Four Deserts, la Badwater, moltes altres curses. Per exemple, un rècord Guinness espectacular. L'any passat va córrer 7 curses d'ultradistància en 7 dies seguits en els 7 continents del planeta. Per tant, un esforç de logística espectacular. És l'única persona que ho ha aconseguit. Però jo li deia en l'entrevista que vam tenir amb ella, quina és la cursa que recordes amb més carinyo? I em va dir, doncs va ser una vegada que vaig acabar última en una cursa. Va ser a la Great North Walk d'Austràlia, on va patir hipotèrmia, es va negar a abandonar i va arribar gairebé al límit del temps permès per completar la cursa.
Tenia un límit de temps de 36 hores. Fui la última, hice 35-57. Y todo el proceso para seguir adelante durante el evento ha sido un aprendizaje maravilloso.
Caram.
Una fortalesa mental.
Sí.
Ho ha tornat a demostrar, de fet, aquest any, ho està demostrant ara mateix, amb aquest repte de la triple corona de les 200 milles. Un repte en què queda clar que per la Naila el més important no és ni guanyar ni fer podi, tot i que ho ha aconseguit en més d'una ocasió, sinó arribar. Com ha anat la cosa? El 10 d'agost comença la primera cursa, Bigfoot 200, i la va completant 92 hores, 35 minuts i 35 segons. Un èxit amb un ensurt, perquè la primera nit de la cursa va caure i, de fet, va estar a punt de caure barranc avall. Va tenir sort que en aquell moment anava acompanyada d'una altra corredora que li va poder agafar del braç i, de fet, li va salvar la vida. Poc després, el 7 de setembre, la Tahoe 200, la Naila va creuar la línia d'arribada després de 93 hores, 4 minuts i 37 segons. Però ens explicava que des del primer quilòmetre de la cursa, des del primer quilòmetre d'aquests més de 300, tenia ganes d'abandonar. Es veu que estava refredada, corria amb una lesió al maluc, per boscos on vivien ossos, un ambient molt inhòspit, però es va negar a
abandonar. Voler abandonar el quilòmetre i fer-ne 300...
Té mèrit, Corren 93 hores, no està malament. Està clar, doncs, que per ella la resistència mental és molt més important que la física, va superar aquest repte i ara li queda l'última peça per completar la triple corona, aquesta Moab 240, un repte que ella mateixa defineix com una bogeria. Si voleu seguir-ho, la Moab va començar divendres al matí, de manera que entre dilluns a la nit i dimarts al matí, hora nostra, hauríem de saber si ha pogut completar o no la triple corona. De límit té 112 hores. Des de l'última cursa, clar, ha passat relativament poc temps, 7 de setembre fins ara, amb prou feines un mes. ¿Has pogut entrenar? Li preguntava, ens deia això.
La clave de sacar adelante el triple corona es la capacidad de, obviamente, de resistencia y de recuperación. No, entre carreras no puedes hacer absolutamente nada. Puedo hacer salir para descansar, quizá un poco yoga. Ya cuando faltan un par de semanas empiezo a trotar solamente como para activarme.
No està malament, eh?
No.
Entre una cursa i l'altra no poder ni entrenar. Ara la Naila, a banda de córrer i córrer molt, viatja per tot el món buscant aquestes curses i també fent conferències. Ha escrit un llibre que es diu Després de la distància i, entre altres coses, hi explica en curses tan llargues, amb moltes hores corrent en solitari per paratges inhòspits, Tens un diàleg mental, allò,
segur,
no?
Segur.
Tinc ganes de plegar. Doncs això és el que li funciona a ella, el que es repeteix per no plegar.
Desde mi papá, que estuvo en la guerra en Angola y que sé que tuvo que pasar cosas peores, de mi propia historia de vida, que he pasado cosas peores, de mis hijas, y poderles demostrar que uno puede vivir haciendo cosas que parecen imposibles.
Una autèntica lliçó.
Sí, sí.
Si jo et digués ara, Xevi...
Semblen que... impossibles, vaja, no sé si ho són o no, però...
De moment ho està fent realitat. Però si jo et digués, l'any que ve, Xevi, vull córrer 3 curses de 200 milles en 2 mesos, tu què em diries?
Que estàs xalat.
Estic xalat i que no ho faci, no?
Que no ho facis.
Òbviament, a la Naila li han dit, no una vegada, sinó mil. I clar, li han dit tantes vegades que ja se sap la resposta de memòria.
Que me dejen vivir como quiero vivir, que yo soy feliz haciendo estas cosas y que soy feliz rompiendo mis límites y decidiré cuando quiero parar. Y que tampoco me interesa morirme en el terreno. Si siento que no puedo más, voy a parar.
Almenys té
sí,
un cert...
aquest punt de sensatesa,
oi? Seny, sí.
44 anys la Naila Hernández, que és una màquina de plantejar-se reptes, i diu que algun dia, per exemple, potser la veiem per aquí prop, perquè li agradaria fer el camí de Santiago sencer, corrent, i amb les seves filles.
Però això per ella deu ser un passeig.
Home, comparat amb això que està fent, imagina't.
Quin cas, el de la Naila Hernández, aquesta corredora cubana, mexicana, azerbaijana, etcètera, etcètera. Ja estarem pendents d'aquesta Moab 240, a veure si dilluns o dimarts la completa.
Jo, si m'hagués de jugar als quartos, diria que arribarà.
Segur, segur. Com si
és una causa de molt força major, eh?
Fent el pi, fent.
Exacte.
El pi. Gràcies, Pere.
Adéu.